Conflicte geopolític entre Algèria i l'estat espanyol. Saludem a aquesta hora el degà del Col·legi de Professionals de Ciència Política i Sociologia de Catalunya. Senyor Jordi Pacheco, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda.
Deixem preguntar-li primer de tot d'on neix un conflicte com aquest conflicte geopolític entre Espanya i el Sàhara Occidental i Algèria.
Bé, a veure, sí. Sempre podem tirar enrere molt el temps, no?, de quines són els orígens. Però bàsicament el que ens podríem centrar és el procés de descolonització del Sàhara Occidental. Aquí és on realment tenim la mare dels ous. El Sàhara Occidental era considerada una província espanyola fins l'any 1975, i en el procés de descolonització general, no, que hi havia arreu del món, doncs el que havia estat esperable és la constitució d'un estat saharaui propi, no? Mm-hmm. Això va ser possible, però per pressions del Marroc, per pressions de Mauritània, que tenien ambicions territorials sobre el Sàhara Occidental, que tenien uns precedents, no? I no era tampoc en blanc, no? Sinó que hi havia uns precedents que ho justificaven. Però, en tot cas, amb la marxa verda, a finals de la dictadura de Franco, amb un estat espanyol doncs fràgil, no?, perquè estava posant en dubte la seva institucionalitat que havia tingut durant 40 anys en forma de dictadura personal del general Franco, doncs va haver una cessió, una retirada ràpida, i aquí podem trobar l'origen del conflicte, perquè el Front Polisario no va acceptar aquest repartiment inicial que hi havia d'haver-hi entre Marroc i Mauritània. Mauritània es va retirar, va quedar només el Marroc, i va iniciar un conflicte armat entre Marroc i Polisario.
Res i curt, senyor Pacheco. És a dir, que Espanya té una colònia, que és el Sàhara Occidental, el Sàhara espanyol, que es coneix fins aleshores, es retira d'allà, hi ha un procés de descolonització, però Espanya se'n desentén d'aquest procés de descolonització. Això és així, eh?
És així, es entén, i aleshores va per fets consumats. Aquests fets consumats fa que el Marroc comenci a entrar en el Sàhara Occidental, i ha costat dècades d'anar-se consolidant, i per l'altra banda tenim el front Polisario. Però clar, en el món la gent no està sola, no? El Primo de Zumosol, per entendre'ns. El Primo de Zumosol del Front Polisario és Argelia.
Una altra pregunta que ens fem, senyor Pacheco, i de seguida en parlarem, de per on passen les solucions, però una pregunta que ens fem és per què Espanya ha canviat la seva postura respecte a tot plegat. Recordem que no fa tants anys Espanya abogava per un referèndum al Sàhara Occidental.
Sí, però Espanya els últims anys, diguem-ne, no és gaire partidària de referèndums d'independència, no? Perquè s'entén que són precedents que el regne d'Espanya considera perillosos. I per tant, ja, diguem-ne, és una solució que de forma una mica, diguem-ne, natural tendeix a no anar per aquí. I per altra banda, hi ha la pressió migratòria. Les vies, hi ha molta pressió. O sigui, la gent està preocupada per un increment de població de diferent origen, no? que és una qüestió que s'ha de gestionar bé i que a vegades no sempre s'ha gestionat com s'havia de fer, i llavors això genera un neguit polític, i que es transforma en pressió al govern espanyol perquè endureixi les polítiques, perquè talli bàsicament, no?, els fluxos d'immigració.
De seguida entrem doncs a aquestes conseqüències d'aquest conflicte, però abans, si anem cronològicament ordenant tots els fets dels darrers mesos, just el dia posterior a que Espanya reconegués la sobirania marroquí al Sàhara Occidental, Algèria cridava consultes a l'ambaixador a Madrid, i l'escalada de tensió ha anat a més després que ahir Algèria anunciés aquest trencament del Tractat d'Amistat i Cooperació Internacional i posteriorment també trenqués qualsevol relació comercial entre bancs d'ambdós països, eh? Tot això què significa pels dos estats implicats?
Home, aquí hi ha un risc, que és l'energètic. Des de l'època de Duran Ferrell, que es va apostar per un subministrament d'Algèria, Els gasoductes, bàsicament, provenen d'Argèlia, tot i que alguns passen pel Marroc també, però són, és Argèlia, i per tant Argèlia té una carta molt, molt forta a jugar. Perquè clar, el gas rus, val? Com està? El gas del Mar del Nord doncs està esgotant, i per tant, diguem, els grans subministradors de gas que queden és portar-lo des dels Estats Units, que ens podem imaginar, no?, què significa, no?, transportar el gas a través de vessant tot l'Atlàntic i Argèlia, no? Això des d'un punt de vista europeu, d'acord? Aquí, evidentment, de tots aquests fons, el principal que entra és Argèlia, no?, aquí a Catalunya, per exemple. Per tant, el fet que es deteriori aquesta relació pot implicar que Argèlia deixi de vendre gas.
Clar, aquí hi ha un problema, senyor Pacheco, perquè si estem parlant tot aquest any del que pot significar o de les causes que ja veiem evidents, més que causes, les conseqüències que ja veiem evidents per tot el conflicte amb Rússia i Ucraïna i tota aquesta vinguda del gas cap a Europa, si Algèria també talla el gas, aquí tenim un problema, i un problema dels grossos, eh?
Sí, efectivament, aquest és el panorama. Perquè, a més a més, jo dic que la Unió Europea té dificultats per alliberar-se de subministrament de gas rus, no? Que és, xoca, no?, perquè aquesta guerra a Ucraïna. Per tant, no molt fàcilment pot alliberar-se de no comptar amb el gas d'Argèlia. I per tant, doncs, això passa amb un mercat energètic, doncs, escolta'm, si no ens venen a nosaltres, ho venen a la Xina, saps?
No sé si Europa té alguna possibilitat o alguna autoritat inclús per posar-hi ordre davant de tot plegat.
Bueno, és que a més que és un conflicte llarg. Primer, que les tensions entre Algèria i Marroc són importants, no? I de fet, no tenen molta relació entre ells, no? Per causa de les tensions. I després, clar, no és una solució ràpid, perquè sí, aquí tenim el problema migratori, el problema del Sahara Occidental, tot, el problema de gas, està tot vinculat al problema de pesca.
Clar, no són qüestions menors.
Clar, no són qüestions menors, no? Per tant, o sigui, clar, per tant, diguem-ne, tot és sistèmic, no? Tot és relacionat, per tant, tot és una mica de veure-ho, no? Però s'han de posar totes les peces sobre la taula i dius, bueno, hem de resoldre aquest problema, però no és tan fàcil, no? No és tan fàcil, no es pot agafar i resoldre el problema de la Sàhara Occidental en un plisplas, no?
Ara ens ho deia, no és una qüestió tan fàcil de resoldre, tot i això, en parlàvem, que Espanya havia proposat alguna vegada aquest referèndum que mai s'ha acabat de donar al Sàhara Occidental, sigui com sigui, però la solució passa sí o sí per aquest referèndum?
A veure, la solució sempre passa per processos d'autodeterminació, és a dir, per processos democràtics, d'acord? Ara, quan parlem del Sàhara Occidental, aquí tenim moltes complicacions. És a dir, qui forma part com a població del Sàhara Occidental, no? Els que estan exiliats, evidentment, han de comptar, però això el Marroc dirà, bueno, però és que viuen fora des de fa molt de temps d'Argèlia, no? Allà tindú. La gent que ha vingut després del Marroc, les tribus de... Això és una complicació, no? Per tant, no és tan fàcil agafar i fer un referèndum. De molt de temps, el referèndum, el cens, és de l'any 1975, d'acord? I sobre aquest cens de 1975, encara 20 anys després, als anys 90, cap a l'any 2000, encara es parlava de que si s'havia de fer un referèndum, s'havia de fer amb el cens de l'any 1975. Avui dia és inviable, no? Els menors de 45 anys no podrien votar, no? Això ja no, és inconcebible, no? Per tant, tens un problema del cens. Tens un problema, doncs, no és només constituir una república o no constituir una república, no? Sinó que potser has de negociar moltes coses més enllà d'això, no? Que són, bueno, doncs, què passa des de mineria, des de pesca, tenir en compte també els interessos del Marroc, no? D'alguna forma, que no es compliqui més la cosa, la seguretat del propi Sàhara Occidental. Per tant, les coses no són tan simples com es fa un referèndum i sorcís, no? Perquè, clar, hi ha moltes qüestions sobre la taula, no? El que sí que caldria és un superesforç en pacificar el conflicte actual, aconseguir que les parts deixin les armes i incentivar processos de diàleg. Això és fàcil de dir, però complicat a posar la pràctica. Bueno, ja també veiem el tema de Palestina i Israel, no? Dècades d'intents de mediació, de diàleg, etcètera, que es trenquen cada dos per tres, perquè són conflictes. Els conflictes tenen una part emocional i una part també, doncs, bueno, escolta, amb el que ha hagut de marxar, no? No és tan fàcil. És una sensació que queda penjada, no? o que ha perdut un familiar, doncs no sé, perquè un atac de front policial l'ha perdut. No són coses tan simples i senzilles, aquests processos. És l'única forma, això sí. I per tant, l'única forma seria que algú pogués pressionar les parts, no? Sobretot a l'Algèria i el Marroc, que són les dues que tenen la clau. Clar, per pressionar aquests dos, ha de ser algú que tingui poder i ascendència sobre aquests dos. Que en aquests moments, bueno, podria jugar als Estats Units, no? Però la Unió Europea ja veiem com està, és més víctima que no pas una gent que pugui induir el diàleg a les parts. Per tant, bueno, també la vida és així, no? La vida ens porta a conflictes que s'eternitzen o que ja queden i que es van degenerant o que anem portant-los com podem. I, en tot cas, vist el panorama, el que està clar és que ja ens podem anar preparant per un escenari de poc gas natural, no? De dificultats d'arribada del gas natural, un xoc a curt termini, però ja li dic una cosa.
En aquest sentit, senyor Pacheco, té la sensació, com a politòleg, que el govern espanyol, i ho dic perquè vostè ho deia, ja ens podem anar preparant per la que ve, que és grossa, respecte a tota l'energia, té la sensació que quan surt el ministre Bolaños i diu tranquil·litat, que de moment aquí no passa res i l'energia la tenim complerta, està mentint o està enganyant o està amagant informació d'alguna manera?
Bé, bueno, a veure, el que es diu a Twitter, i sabem la qualitat que té, no? Quan dic Twitter, dic declaracions, d'acord? Les declaracions polítiques solen ser molt de posicionament, no? O molt de transmetre, per exemple, vale, si no, tampoc hem de caure en el pànic, per entendre'ns, no? És a dir, que no sabem si passarà o no, val? O sigui, ens hem de preparar per el pitjor, que seria el pitjor escenari. Per tant, podria ser que no passés. Val? Que un ministre digués no, generés pànic, encara agraeixen més el problema. No? Després ja sabem també que el que es diu públicament des dels àmbits polítics doncs, bueno, té el valor que té. No? Però el que està clar és que el més sensat seria, som al mes de juny, doncs pensar en clau de què farem al novembre. Tampoc queda tant. Què farem al novembre, què farem al desembre, amb les calefaccions, pobresa energètica, amb les indústries, i per tant, diguem-ne, un pla de xoc de descarbonització i de trobar alternatives energètiques. Però clar, això, que estic dient, portem des de l'any 73, no? O sigui, portem 50 anys amb això al cap, no? I tenim la gent del 2030, som ja l'any 22, no? La gent del 2030 que apunta en aquesta direcció. Per tant, tot i que a vegades, doncs mira, a vegades les coses avancen perquè no tens més remei, no? Perquè ja tens el xoc, ja el tens aquí i t'has d'adaptar, sí o sí. I si llavors si no tens aquesta pressió, doncs mira, aquí ja passen ja anirem fent, no sé què i tal, doncs bueno, doncs jo el que recomanaria, si t'ho prenguessin en sèrio, féssim un pla de contingència, perquè igual que va venir la Covid i ens anem a adaptar tots, doncs aquí ens ve això, anem a preparar-nos, i si és el millor escenari, si resulta que no fem curs de gas, com a mínim haurem avançat en l'agenda 2030, i bueno, ja és molt.
Veurem com avança i com s'aborda tota aquesta qüestió que afecta no només el Sàhara Occidental, evidentment, sinó també a Europa, a l'estat espanyol, al Nord-Àfrica. Ho seguirem tot plegat, també des de Ràdio Estel. Senyor Jordi Pacheco, degà del Col·legi de Professionals de Ciència Política i Sociologia de Catalunya, moltíssimes gràcies per posar totes aquestes qüestions sobre la taula. Una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.